perquè és, a més, va ser una icona dels 80, és a dir, anaves als instituts i tothom tenia les enganxines del cantant de Ha, a la resta del grup ningú el coneixia, però el que era ell era un sex symbol. Doncs està igual, Toni, és que és increïble, sí, aquest sí. Noi.
A veure si venen als festivals d'estiu, que sempre hi ha els mateixos cantant,
sí, sí. Mateix.
Que fan la ronda
Stay home.
Per tot Catalunya. Això és programadors, sí, sí. Com que són quatre, que s'ho reparteixen entre ells, doncs clar, van posant, posen els mateixos a tot arreu. Els mateixos festivals d'estiu, els mateixos. Sempre. Home, estaria bé que algú tingués una mica de llum i portés, per exemple, doncs, què et diré jo, doncs els Aha, els ABC, Spandau Ballet, sí, sí. Grups que sí, sí. Ara mateix segueixen en marxa i fan concerts extraordinaris.
Deixa'm comentar-te una història que me van explicar l'altre dia. Recorda que vam comentar que, crec que era la tardor passada, tenia que venir a Barcelona, de fet a Badalona, el cantat dels Model Talking amb Sandra.
Sí.
Aquell concert es va cancel·lar. Ai, es va cancel·lar, no sabem per què. I a la gent, presumptament, no els han tornat la pasta.
Ai.
I aquí hi ha alguna cosa que no sabem.
Escolta, m'apunten que confirmo que les gales d'OT, que es veu que... perquè jo no ho he estat seguint, però es veu, sí, que hi ha gent fent cua sense entrada.
Sí, sí.
Per si de cas... Ho dic perquè del fenomen se'n parla poc i ho sé a través d'una familiar que va baixar fins i tot més enllà de Lleida per a una signatura de discos, no per fer cap concert. Que efectivament hi ha gent que fa cua sense entrada per si algú falla. I és bo que no falla ningú, que les cues tothom va amb l'entrada.
Per anar al públic.
Inclús, sí, clar, no serà per anar a comprar xarcuteria Chopet. Inclús els caps de setmana, sí, perquè bueno, arriba un moment que entre una cosa i l'altra, la veritat és que sí, que estic de mal humor. I inclús els caps de setmana van davant de l'acadèmia a veure si surten a la finestra.
Fixa't.
Per tant, gràcies al God of War, que m'ha fet arribar a un oient que es fa dir God of War. I em confirma que aquesta falera d'OT.
Deixa'm treure de mal humor perquè el Xavier Cerdà ahir va ser el protagonista de la tarda. De veritat, jo tinc la sensació que el Xavier va al programa i diu: no m'interessen els temes, vaig a boicotejar el programa, vaig a veure la meva directament, i com sempre, que recorda que entra al començament del programa i després el tenen dues hores a la sala al tramvia esperant, i a més es queixa perquè els entrepans han acabat.
Quan ve aquí el Cerdà i ve allò una mica... Sempre ve abans d'hora, sempre allò que ve mitja hora abans.
Sí, està bé.
Però, escolta, és un cul inquiet, no para, amunt, avall, dreta, esquerra... O sigui, dius deixa l'entrar perquè sembla allò... Sí. Saps els...
que le posin corrientes.
Saps els toros abans de sortir allò a la plaça que estan...
El veus
que ja té ganes d'envestir. Dius, bueno, calma.
Doncs, lo mateix. Doncs ahir la va liar i la va muntar grossa.
Todo el día lo hablábamos Susana y yo, que bueno, que al principio de la mañana pues dices, bueno, como está la canción de moda, pero es que nos ha llamado Zorra hasta el apuntador. Llevamos todo el día, ¿qué pasa, Zorra? Hola, Zorra. Entonces yo tengo miedo de llamar a mi casa a mi hijo, no sé qué, amiga Zorra, y no tiene castellana para correr.
Pero que a mí ya me molesta ya.
A mí ya me molesta,
Zorra, la verdad,
se acabó.
Que a mí me sienta mal ya. Además no me hace gracia, ni me hace chiste, ni nada por el estilo. Entonces, por mucho que queramos ponerlo en positivo, al final te están llamando Zorra, vamos. Entonces ya... Hasta aquí.
Utilizan la canción para hacerlo a modo de diversión, pero que es absolutamente...
Utilizan la canción para insultarte,
claro,
pues no.
Exacto.
Pues ya no.
Bien.
Por lo menos a mí que no me llamen más Zorra.
Y a mí tampoco, ¿eh?
Yo creo que hay que ser sincero. Estar esperando dos horas en una sala donde al final ya no quede ni un bocata. Ni nada.
Oye, pero no me mires a mí, que yo estoy más delgada.
Y que además de los tertulianos, venga una especialista en sexo y tal, y dices...
Cerdà, tus traumas a terapia, por favor, trabájatelo, de verdad.
Yo voy a descansar un rato de todas.
Chao.
Pero escúchame.
No pasa nada. He dormido mal.
Oye, Cerdà, dos horas esperando y ahora te vas a ir.
Sí.
Doncs es va aixecar i va marxar, se'n va anar a seure entre el públic. Yeah. Però és que, a més, ahir no va ser un dia que el va tenir gaire fi, perquè, a més, va fer un comentari sobre el tema del Festival d'Eurovisió que per tot arreu li estan donant.
¿Hay alguien de aquí que sea gay?
Hola, maestro.
¿Qué?
Pregunto.
Yo soy muy mariquitosa.
¿Alguien de la mesa es gay?
¿Qué tenía esto?
Pues entonces, no lo sé, no lo vamos a decir.
No, pero ¿qué hacemos hablando de Eurovisión si no somos gay?
Oye, pues te digo una cosa, me parece fatal, tío.
Home, una pixada.
Sí, perquè això de l'Eurovisió vaig veure... Home.
Què? I després que feien un debat i que canviant de canal ho vaig veure, també tot eren plomes, que la càmera estava colgada de plomes.
O sigui, que només ho pot veure que, persones que siguin homosexuals.
Que sí, es veu que sí, que hi ha un... homes sexual.
Antes no.
Si no ets homosexual, es veu que no et donen el carnet d'entrada, no pots anar ni de públic al Benidorm Fest.
Poca broma. Jo no soc homosexual i bé que segueixo
Eurovisió. Bueno, però segur que és sexual.
Doncs poca broma, perquè Bertín també la va liar en un concert que va fer Benidorm. Sí. No es dona compte que el graven constantment i va fer un comentari i l'han recollit als programes del matí i el comentari era aquest, escolteu.
Escrivia a una chavalita con la que yo sabía, pero que tenía 20 años. Oye, por lo menos una chavalita no es un guardia civil, pues no, es que ahora está de moda. Pues yo no.
Ahora está de moda ser homosexual, dice. ¿Ha dicho eso? Claro, dice, por lo menos yo no, ahora está de moda.
Sí, sí, es moda.
Claro,
sí.
Se refiere a eso y son palabras
sí,
profundamente...
Sí, dedica la canción a una chica joven, que tenía 20 años y dice, por lo menos se la dediqué a una chica, no a un guardia civil.
No, un guardia civil, porque ahora parece que está de moda de hacer un gesto. Esos son los comentarios profundamente homófobos que tiene Bertín, que lo utiliza en plan broma, ¿no? Y no hace gracia, esos comentarios no hacen gracia.
No puedo, fíjate que no entendía tu comentario previo, pero es que esto no tiene un pase, ya lo siento por Bertín. Es que no se puede defender de ninguna de las maneras.
Sí, pero tiene público.
Yo me
todavía
quedo
que
por...
lo ríe, que le
bueno,
aplaude,
pues ese concierto se había anulado 3 o 4 veces, pero... recordamos, ¿no? Y bueno, pues va Alicante, pues.
Pero no se
pues
sale
el Grammy, quiero decir.
Buenas noches, señor. Mira, no, diré una cosa, no es pot dir res en aquest
país. Ui, el seu comentari ara no
vindria de vos, i després aquesta la fa que no parli gaire de les ofenses i d'allò, perquè com deu estar el seu marit? Cada dia que ve aquí, que si m'avorreixo de no sé què, i sempre va criticant el seu marit, i això, el meu marit...
Bueno, però això és la relació de la fama al seu marit. Aquí nosaltres no ens hi posem.
Bueno,
Rocco, hauríem d'anar...
Bueno, doncs deixa'm acabar per un tema molt ràpid, que vaig estar ara, que estic a casa tot el dia tancat. Escolta, no és una parada de veure programes, magazins, eh?
Demà ja t'espero aquí a l'estudi, perquè et noto molt recuperat, eh?
Sí, i tant, recuperadíssim, sí, és veritat. No, estava veient el programa del Todos Mentira, que el porta el Risto. Van portar, a banda de temes frívols, de tant en tant m'hi poso a veure coses importants i sèries. Van portar un senyor que és un expert en el tema de l'aigua, va ser un expert a Canàries, i el tema dels vaixells...
Ara, perdona, això va a onades. Hi va haver la onada de científics d'epidemiològics,
sí,
i ara la onada és de tot d'experts vinculats amb la sequera...
Amb el tema dels vaixells...
Amb el tema hidrològic... Tot. Escolta, ara, no donarem abast.
Poca broma, que ens va dir que a partir d'ara amb aquestes aigües que portaran de no sé on, amb vaixells, que l'aigua tindrà
un gust completament...
Sí, però doncs l'aigua tindrà un gust diferent, perquè clar, és que... Escolteu el que diu.
Carlos Soler es ingeniero de caminos y puertos y ha sido jefe de planificación hidrológica de Canarias durante 20 años. Este traslado de agua en barcos es una solución, es una posibilidad, o es un error.
Para mí es un error. Los barcos que tendrían que transportar el agua tendrían que ser portaaviones. Pero además está el tema de que esos barcos hay que tratarlos antes de echarles el agua. Además también otro de los temas es que también esos barcos tan grandes necesitan unos atraques, y además está sobre todo el tema del precio, el coste. En la erupción de La Palma puso el Ministerio de Transición Ecológica, puso a disposición de La Palma un barco que transportaba agua, 258.000 metros cúbicos se transportaron a un coste de 10,5 millones de euros. Sale a 40 euros el metro cúbico. Tampoco es como para tirar cohetes en cuanto a la calidad, y lo vamos a meter dentro de esos portaaviones que habría que entrar, pues yo no creo que esa sea la solución. España húmeda tiene en sus ríos 100 kilómetros cúbicos de agua al año corriendo. La demanda de todo el país son 40. Luego tenemos 2 veces y media más agua de la que necesitamos. Lo que hay que hacer es saberla gestionar, saberla mover y sacar el provecho.
Veus? Ja tenen la solució. Escolta'm, que els
Nadal
ens duguin aigua.
Amb els experts que n'hem parlat, tampoc eren partidaris aquí al programa dels vaixells de l'aigua. Escolta, Roca, ho deixem aquí. Per cert, avui al Sense Ficció, el documental de Núñez.
Sí. Dos capítols sencers avui i 2 a la setmana vinent.
Recordem demà, quan el estiguis... President. Demà, demà quan estiguis a RAC1 comentaré un conflicte que estic vivint amb unes obres que estan executant Núñez i Navarro al costat de casa meva.
Què m'ha dius? Dius ara?
Explicaré la manera de fer de Núñez i Navarro.
Escolta, demà fem línia directa amb Núñez i Navarro, que amb el senyor Núñez, que a vegades ens escolta. Escolta, igual que...
Bueno, espero que els hi arribi, perquè clar, què passa?
Que de quin Núñez ens escolta? Diu que el senyor Núñez ens escolta.
El fill.
No, perquè deia que el
pare ja n'hi és. Com es pensa que es diuen els fills?
Sí, sí,
Anacletos. És que... Núñez.
Però per què tens aquest mal humor,
ja? Perquè és les obres. És les obres.
Esteu tapats.
Són les obres.
M'ha fet molta gràcia, perdona, una persona que diu, però en aquesta pel·lícula Armageddon, de Willis, és mort o és... en la que està mort durant tota la pel·lícula. Cal dir que és el sexto sentido. Ho dic perquè és un altre spoiler.
Molt bé.
No cal que mirem res més de Bruce Willis.
Estupendo.
No cal.
Versió RAC 1.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 923 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
4 de la tarda, 11 minuts, anem a resoldre l'enigma d'avui, Xinxó.
Recordem que avui era un enigma musical. Demanàvem quantes vegades diu riquití al Mamaduixa al llarg de tota aquesta cançó. Opció A, 42, opció B, 24, opció C, 87, opció D, 69. I la resposta correcta és la A, perquè ho diu 42 vegades. Per tant, Toni, anaves ben encaminat quan has dit que estaves entre la 42 i 69. 42 veus? Vegades diu riquití al Mamaduixa en aquesta cançó.
Molt bé, doncs, a veure, com ha anat aquesta comptabilitat del riquitís? Tot una hora.
496 persones, de les quals 392, gairebé 100 menys, però són les que l'han encertada. I voldríem saber, bueno, són 42 vegades, i volem saber qui s'emportarà aquesta tassa i aquesta xocolata Julong. De l'1 al 392, a veure qui li toca, a veure qui li toca.
Doncs a veure, avui el senyor Virgili, va, venga.
112.
El d'emergència.
Sempre s'ha de tenir en compte, eh?
Molt bé, exacte. Però, però això el tinc al cap, eh? Però sí, jo el tinc al cap.
Sí, però els americans en tenen un altre. 911, els americans.
Ah, no, no ho sé.
Sí, sí, que les pel·lícules surt.
Però llavors ja has d'anar a Amèrica per
trucar. Sí.
Bona tarda. Soc la Míriam Gutiérrez i crec que la resposta correcta és la A, 42. M'agradaria saber com han esbrinat això. Suposo que se n'han estat escoltant. O... A veure si tinc sort i m'emporto la vostra tassa i la xocolata Julong. Salutacions des de l'Hospitalet de Llobregat.
Molt bé,
l'Hospitalet. Míriam, doncs sí. Felicitats. Gràcies.
Gràcies, Maria Xinxó. Ens retrobem d'aquí una estona.
Fins després.
Te'n vas descobrir. On vas, finalment, al Museu Picasso de...
Me'n vaig al Museu Picasso.
El Picasso sí. No vas a Montjuïc, eh? On està l'exposició del Miró Picasso.
També, és que són dues exposicions.
No, ja, però sí. Tu, físicament, on vas?
Museu Picasso.
Molt
Picasso.
Bé, doncs ja
Museu
està.
Picasso.
Perfecte, sí. Doncs d'aquí una estona ens saludem. Eh?
Perfecte, des d'allà.
Adéu.
Apa, fins ara.
Fins ara. A tot això, Míriam Díaz. Falta un minut per arribar a un quart de 5 de la tarda. De seguida també anirem amb els diferents talls de la pagesia catalana en aquest dia de protesta, però, com dèiem, a les 3 s'ha reprès el judici de Dani Alves.
Exacte, anem a l'Audiència de Barcelona en aquesta segona jornada. Avui amb marató de testimonis, una vintena, entre ells, per exemple, la dona del futbolista, Joana Sanz, també treballadors de la discoteca i agents de Mossos d'Esquadra. Ho està seguint el cap de societat de RAC1, en Benet Iñigo. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda. No,
bona tarda, Benet.
Que tenim ja primers testimonis. Crec que ara declara, testimoni important, doncs l'amic d'Alves, no?, que l'acompanyava en aquest reservat.
Sí, exacte, en Bruno, l'amic que estava estar tota la nit amb Alves.
Atenció, perdona, disculpa, Benet, és que m'ha cridat l'atenció el cognom. Bruno Brasil.
Sí, molt adequat, no?
Bueno, jo l'he trobat, un judici de Dani Alves, i resulta que l'amic de Dani Alves es diu Bruno Brasil.
Bueno, mira.
Bueno, és allò que dius.
Jo la veritat és que el cognom no el tenia dominat,
sí,
veus?
Sí, Bruno Brasil. Bueno, endavant, què ha dit el Bruno?
No, un testimoni que de moment, diguem-ne, que està esquivant, intentant no posar més llenya al foc, per dir-ho d'alguna manera, i també donant una mena de cobertura al seu amic. No està portant gaire cosa, sí que ha explicat doncs, que per ell tota la nit va ser doncs, molt normal, tant abans que Alves entrés amb la denunciant al lavabo on s'hauria fet la violació, diu que abans van estar ballant amb ella i amb les seves amigues i que tot va ser molt normal, que Alves i la denunciant doncs, havien estat ballant també molt a prop i que semblava que s'ho passava molt bé, i també ha dit que després van continuar ballant, és a dir, que quan Alves va sortir d'aquella sala va continuar ballant com si no hagués passat res. És veritat que les càmeres de seguretat indiquen que quan va sortir d'allà, doncs tant els uns com les altres van marxar molt ràpid del reservat. També s'ha contradit amb el que havia dit aquest mateix amic, el Bruno, a instrucció. Llavors va explicar que Alves li havia dit que anava al lavabo perquè es trobava malament de la panxa. Avui ha dit que no li havia dit per què anava al lavabo. És un petit detall, però sí que d'alguna manera demostra que llavors va intentar donar cobertura a les primeres versions d'Alves, unes versions que, com sabem, ara són diferents, i per tant ell també ha canviat, l'amic també ha canviat una mica el rap dels fets. En tot cas, no està portant molta informació rellevant a aquest testimoni fins ara pel que és la causa principal, no?, el tronc de la causa. En canvi, els que sí que han aportat, jo crec, informació molt rellevant de cara a la sentència final, són dos treballadors o dos persones vinculades a Sutton, a la discoteca, un d'ells el director i l'altre un treballador que va atendre a les noies un cop ja les havien portat en una sala doncs, perquè estiguessin tranquil·les després que ell hagués explicat que hi havia hagut l'agressió sexual. Què han dit aquestes dues persones? Han dit que la noia, un els va sentir, l'altre li va dir directament, la noia hauria dit que ella va entrar al lavabo sabent el que anava, però que un cop a dintre va voler sortir i no va poder. Aquest és el relat, és a dir, d'una banda avalen la versió d'Alves que havien estat ballant i que després van entrar voluntàriament i va ser consentit al lavabo, però sobretot el més destacat és que tots dos fan referència a que la noia va voler sortir d'aquell lavabo i no va poder, i que es va arrepentir un cop estava dintre d'haver entrat amb Alves en aquell lavabo. Per tant, són testimonis imparcials, no són ni amics d'un ni de l'altre, i fan aquesta referència.
Molt bé, Benet, doncs el judici que, com dèiem, ha començat fa hora i poc i que seguirem molt de prop. No sé si vols afegir alguna cosa més abans de tornar a connectar amb tu.
Simplement que un altre treballador de Sutton també ha dit que havia notat a Alves, que era un client habitual, quan va arribar l'havia notat doncs, que no era l'Alves normal, o que havia begut o que havia pres alguna cosa, un detall que va comunicar ell mateix als Mossos l'endemà i que la defensa d'Alves doncs, segur que s'agafarà de cara a aquest atenuant que busca, que estava begut, que no era conscient dels seus actes, i això podria ser un atenuant de cara a la condemna. Veurem com avança. D'aquí una estona declararan també els Mossos que han portat la investigació i que portaran cas.
Per tant, avui es preveu una marató, una declaració llarga, no? Què calcules?
La veritat és que prefereixo no calcular-ho gaire, però una vintena de testimonis, la veritat és que els primers han estat molt ràpids, de 10 minuts cadascun, per tant, si seguim aquell ritme, doncs no seran tantes hores, però ara Bruno Brasil, que necessita més traductora, doncs s'està allargant molt més. Per tant, millor no fer càlculs i anar partit a partit, testimoni a testimoni.
Realment fas un guió d'una sèrie còmica i que l'amic d'Alves es digui Bruno Brasil, realment és que són coses del destí. A tot això, jo, i aquí ho deixem, però és una cosa que no he acabat d'entendre mai, no l'he entès mai, que un atenuant sigui que tu vas torrat. Mm. Al contrari, hauria de ser un agreujant, perquè tu estàs begut i a partir de les conseqüències d'estar begut o drogat,
exacte,
has fet, has perjudicat a un tercer.
Exacte.
No, això, per algun dia ho parlarem...
Per què és un atenuant?
No sé, és una qüestió que tota la vida ho he anat sentint i mira que m'ho han argumentat.
Perquè no tens consciència del que fas, entenc jo, que però, com els accidents de trànsit és al revés.
Bueno, l'has perdut tu, però l'has perdut perquè has volgut la consciència.
Jo que sí, que no hi estic d'acord, eh? Jo però, només dic que és
però
perquè
bé que, per exemple, en el que deia fa un moment la Míriam Díaz, quan ja, o sigui, quan tu, per exemple, et paren els Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Urbana, és igual, clar, i et fan bufar, si tu et passes dalt d'això, oi que et multen?
Clar.
No és un atenuant,
no és un atenuant,
si tens un accident que anava begut, al contrari. És una cosa que no he acabat d'entendre mai en el món penal, que me l'han explicat alguna vegada, però jo, perdoneu, amb això sóc una mica del passat. Bé, dit això...
M'apuntaré a aquest curs, Toni. Sí, també doncs... Estic interessat
li preguntaré al Marc... Marc Molins, un dia el convidarem al programa i que m'ho expliqui, ja sé, m'ho ha explicat dos o tres coses, perquè és un sant.
Fins fa poc, fins a la llei del només sí és sí, el fet de drogar una noia per agredir-la sexualment, la submissió química, que es diu a nivell més tècnic,
sí, sí.
Doncs ara és un agreujant, però fins fa poc, d'alguna manera, servia d'atenuant perquè, com que la drogaven, no havien de fer servir la força i passava de ser una agressió a ser un abús sexual que tenia una pena menor. És a dir, que també, d'alguna manera, fins a aquesta llei del només sí és sí, la norma premiava, entre cometes, els que feien servir submissió química, que també tenia tela del tema.
Tenia delicte, sí.
Doncs, bueno, ho deixo aquí, no sé. Algun dia, quan puguem, el dia que pugui, ho tornaré a tractar, però des de petit, que sempre he sentit, no, és que l'atenuant és que anava begut. No, per mi no és un atenuant. Per mi és encara té més motius de culpabilitat, però bé, el
això,
món de la justícia...
Quin jurista s'ho va inventar, això?
No ho sé, no li sé dir, ni ho sé. En tot cas, ho tornaré a preguntar un dia d'aquests, perquè per això faig aquest programa, per preguntar coses, perquè la meva ignorància és infinita. Benet, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, fins ara. Bé, parlant d'ignorància, avui molts són els que estan sorpresos amb les reivindicacions de la pagesia, que ha dit prou.
La burocràcia ens està ofegant i el més comú de tot, sense relleu generacional.
Hi ha moltes matèries actives que aquí fa anys que estan prohibides i, en canvi, a països, per exemple, com Mèxic, Colòmbia, etc., encara estan permeses.
Cada vegada menys pagesos. El jovent tampoc vol tornar a la terra.
Estem molt cremats. Aviat hi haurà més gent que ens controli que no pas treballant.
Preus més justos, que som uns gestors del territori, acabareu amb nosaltres si no ens feu cas.
Sense nosaltres, vosaltres no mengeu.
Doncs milers d'agricultors i ramaders que protesten a hores d'ara, des de primera del matí, a diferents punts de Catalunya i d'Espanya, contra l'elevada burocràcia, els alts costos de la producció o la competència deslleial. I preveuen quedar-s'hi fins demà com a mínim. Té els detalls, Míriam. Tot això, una de les coses que més m'han sorprès durant tot el matí de les reivindicacions és un fet que per mi havia passat desapercebut, que és la burocràcia. El fet de la burocràcia.
La burocràcia. Diu que em passa més temps al despatx que al camp, molts d'ells. Uns 4.000 tractors i altres vehicles que tallen o fan aquestes marxes lentes a més d'una vintena de vies del país i que han provocat fins a 30 quilòmetres de cues. L'últim punt que s'ha tallat és l'AP7 a Medinyà, al Gironès. Allà hi tenim la Sandra Florenza. Sandra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest migdia els pagesos una vegada han dinat a 3:45 de la tarda, han tallat l'AP7, com comenteu, a peu i han cremat ramassos. Ara mateix encara està cremant i passen els helicòpters dels Mossos d'Esquadra per visionar que no hi hagi cap problema i que el foc no es pugui extendre. S'hi han agrupat unes 500 persones i uns 450 tractors que tallen la Nacional 2 des de mig matí. És una confluència que hi ha la Nacional 2 a la part de baix i l'AP7 a la part de dalt. Imma Puig Corder, pagesa de la Garrotxa, explica que no volen perjudicar ningú.
Ara hem tallat l'AP7, aquí una colla de pagesos, i la situació ara mateix és que ens queden més o menys uns 200-300 camions aquí esperant. La nostra voluntat no és anar a guerra contra aquesta gent, perquè al final tots som treballadors, però decidirem, suposo, d'aquí poc, doncs, de començar a deixar passar gent a la carretera. Tot i això, el nostre objectiu final és que l'AP7 quedi tallada aquesta nit, si pot ser també. Això sí que és veritat que es parlarà en assemblea, a veure com va succeint durant les hores.
A les 8 està prevista que es faci aquesta assemblea, com comentava, i es decidirà si continuen les mobilitzacions i de quina manera.
Doncs talla al nord de la principal artèria de Catalunya i també talla a l'altra punta, la P7 tallada a l'Ampolla i també a les Terres de l'Ebre. A l'Aldea hi tenim la Sílvia Barbí. Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí en este punt són 200 els tractors que s'han sumat al tall de carreteres que ha deixat sense trànsit ara mateix l'autopista AP7 entre Amposta i l'Ampolla. També hi ha afectacions a la carretera paral·lela a la Nacional 340. Ara mateix, fa res, dos minuts, ha començat una assemblea per establir un ordre de prioritats en les reivindicacions més rellevants i diuen que si no s'aconsegueixen el sector desapareixerà. I és que no hi ha relleu generacional. Ho explica Albert Pons, responsable de l'arròs d'Unió de Pagesos.
Jo sóc la quarta i última generació. Jo tinc una nena, jo li he donat estudis i he fet tot el possible perquè no continuï al sector primari, a l'agricultura, perquè no vull que passi perquè jo, pel que he passat, sofriment, molt de sofriment, perdre collites, no tindré a un caure mort, parlant clar, i aquest sofriment per a ella no el vull.
Aquí a l'Aldea pensen passar tota la nit i demà sobre les 11 decidiran si prorroguen el permís per seguir la protesta.
Doncs també tallada l'AP2 en diferents punts, com per exemple Montblanc, però el gruix, podríem dir, a l'epicentre de la protesta on hi ha més agricultors, uns 1.500, és a l'A2, a Fondarella, al Pla d'Urgell. Anem cap allà. Karen Alfonso, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, aquí al Pla d'Urgell, a l'alçada de Fondarella, ara tenim més de 1.500 tractors que porten des de les 9 del matí allà en aquesta autovia de la A2. Molts pagesos joves s'han vist i un ambient bastant de crispació, perquè diuen que no se'ls escolta i per això doncs, també han decidit que tallaran l'autovia fins a la nit i pernoctaran aquí mateix. Obriran un carril lateral per si hi hagués alguna urgència i ara, a les 5 de la tarda, hi ha convocada una altra assemblea per decidir doncs el full de ruta de demà, si segueixen aquí o què és el que faran. Tenen molt clar que si no se'ls fa cas, doncs acabaran marxant cap a Barcelona. Ara mateix em trobo aquí a l'àrea de servei de Fondarella i ja hi ha un centenar de pagesos esperant aquesta assemblea.
Doncs ja veiem tardes d'assemblees i amb la decisió de potser demà fer marxes cap a Barcelona. Això és el que s'està debatent a les diferents assemblees. També la que acaba de començar a Sant Fruitós de Bages, on els pagesos doncs estan tallant també des d'aquest matí la C-16 a Sallent. Doncs anem cap allà amb en Josep Ferrer. Josep, bona tarda.
Bona tarda, estem molt pendents del resultat d'aquesta assemblea que s'està fent a sobre de la C-16, que s'anomena la rotonda de Mas de la Sal. Aquí són 400 els tractors que s'han concentrat i des de les 10 del matí tallen la C-16. També tallen, evidentment, les vies alternatives, les vies que, com per exemple la C-25, i també veien cotxes atrapats en diferents vials al voltant d'aquesta C-16. I en alguns pobles avui ha estat difícil, aquest matí està sent difícil poder circular perquè hi ha molts cotxes que no coneixen la zona i queden atrapats en aquest indret. En l'assemblea, que encara de moment veiem que no ha començat, han de decidir fins quan continua la protesta. Tot sembla indicar que passaran la nit aquí i també hi ha la intenció de voler anar a Barcelona, el que sembla ser, alguns deien aquesta tarda, segur que ja quedarà, si ho fan, per demà.
Gràcies, Josep Ferrer.
Escolta, quina tarda porta avui.
Què vol ara?
Jo, amb la pagesia, escolta'm, allà on calgui ara, no han avisat res i ho havien de fer justament avui, que jo volia pujar a Andorra i aquí per sorpresa tot
tallat.
Ho fan
quan han cregut oportú.
No han avisat de res.
Home, avisat, perdoni, home, estava perdó, avisat.
Estava avisadíssim.
Sí. Estava més que avisat.
Jo havia d'anar a Andorra.
No,
jo
està, avisat, està avisat, miri si està avisat, que teníem la previsió amb Míriam Díaz de la setmana passada apuntat a l'agenda de coses de
no ho he vist enlloc, jo.
De qüestions que es desenvolupen durant la setmana. Fins i tot el Pallisser ho va dir quan fa l'abans de la setmana.
No el veig jo, el Pallisser.
Bueno, si no veu el Pallisser, el Pariser, no, el Pallisser.
Doncs que això serveixi per conscienciar-se'n vostè també.
En principi no fa tele.
El moment en què a vostè li afecta,
sí, saps? Que ho fotin doncs de nit, que fotin el tall de nit.
No, és que de nit...
home!
De nit, a on subratlles el problema?
Bueno, doncs hi ha camions i altres allò. I escolta, per què volen tants tractors per tallar? Si amb dos tractors talles l'autopista, per què n'han de fotre 300?
La mobilització és de tractors.
Quin gasto, tu! I ens es queixen.
Vostè parla de despeses? Mare meva, bon
ull. Sí. Home, justament els ajudo a estalviar, amb dos tractors talles l'autopista, no cal que em fotis 300 allà gastant gasoil.
Si havies d'anar a fer Andorra.
Bueno, perquè sóc resident allà, jo tinc la residència allà.
Va, que no ens interessa. Davant la protesta del sector agrari, que fa unes setmanes que dura a molts països europeus, Brussel·les avui ha mogut fitxa, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha fet marxa enrere i ha anunciat que retirarà la proposta que havia d'obligar els agricultors a reduir a la meitat l'ús de pesticides. Admet que això ha polaritzat el sector, recordem que falten 4 mesos per les eleccions europees i que cal més temps per escoltar doncs, a la pagesia.
Doncs avui hem escoltat diagnòstics molt pessimistes, ho acabem de fer fa un moment en aquest recull que hem fet, o potser hauríem de dir molt realistes sobre la situació dels pagesos i ramaders a Catalunya. I ens hem fet la següent pregunta. Què en pensen de la situació actual els agricultors més joves? Veuen el futur més negre o podríem dir que hi ha alguna certa esperança? Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. Com en qualsevol feina, hi ha perfils de tot tipus, però avui ens hem centrat en les noves generacions de pagesos del nostre país. Alguns es dediquen a l'ofici per vocació, altres per obligació i altres per herència familiar, i també n'hi ha alguns que volen que s'acabi ja aquest ofici que els ha tocat. Però ells són el futur de l'ofici i ens agradaria saber si creuen precisament si encara n'hi ha de futur. Avui ha fet fortuna una fotografia que us l'hem penjat a les xarxes socials d'una pancarta lligada a un tractor que diu «Abans els rucs llauraven, ara ens manen».
I tant.
Aquesta és la reflexió que han fet en algunes de les manifestacions.
Excel·lim pancarta.
I que ha fet fortuna a les xarxes socials. Ara escoltarem diverses opinions. Per començar, una que ens ha cridat l'atenció perquè és la d'una pagesa. És la Carla Mascó, té 28 anys i li ve de tradició familiar. I és enginyera agrònoma. Carla, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies
bona tarda,
per atendre'ns. Carla. On ets, Carla, ara mateix?
Estem en la zona de Fondarella.
Fondarella.
Parats aquí a la concentració amb tots els tractors.
Estàvem escoltant els nostres companys d'informatius que hi havia una certa incertesa sobre el que podria passar demà. No sé si vosaltres ho heu decidit en aquest sector.
Sí, em sembla que a partir de les 5 de la tarda s'acabarà de decidir. És una miqueta a veure de forma assembleària el que es decideix. Al final, avui hi ha molts tractors convocats, aquí no sé si som uns 1.500 o més, perquè els números van pujant, però es tracta de que es visualitzi que anem tots a la una, no? Que estem lluitant cada dia i que volem, almenys, que la gent en sigui conscient i visualitzarà la situació que patim cada dia més complicada. Llavors, si aquí se'ns comença a escoltar, potser que ens quedem aquí, no? Si ens hem de desplaçar, ens desplaçarem.
Molt bé. Escolta, Carla, el teu cas m'ha interessat molt. Tens 28 anys, ets enginyera agrònoma, i jo amb el panorama que estem explicant durant tot el dia, el Basté i nosaltres, jo hauria plegat veles i m'hauria dedicat a una altra cosa. Tu això perquè ho continues, i no només ho continues, sinó que et gradues, fas una enginyeria. Per què?
Bueno, al final tot és vocació, però passió també, no? Tu, quan proves un ofici que t'agrada, que ja no t'ho prens com a només obligació, sinó també com a hobby. Veure créixer que la feina té la seva compensació. El problema és que cada cop menys s'han pujat costos de producció, tot el tema del canvi climàtic, la sequera que ens afecta directament. Hi ha molts factors que no depèn només que tu facis la feina bé, sinó amb molts factors que no depenen de tu i afecten directament a la teva rendibilitat. Però bueno, per què m'hi dedico? Perquè m'agrada, la veritat.
Doncs escolta'm, és la millor motivació aquesta, amb les pegues que hi ha. Abans la Míriam ens oferia un fragment que crec que ha sigut molt, molt colpidor, d'un pagès que deia que a la seva filla no la volia veure en aquesta feina i que era com un mal que no li desitjava, no? Tu també ets filla de pagesos, com valores aquest tipus d'afirmacions?
Molt interessant. Jo em vaig trobar en el mateix cas. Mon pare, en cert sigui, sempre em deia «Nena, fes-te funcionària», no? Una frase molt típica, però realment mostra una preocupació. Ho pots prendre amb més o menys serietat, però és de dir, jo faig el que m'agrada, però si t'agrada una altra cosa, millor que millor, no? Que no sigui la pagesia.
I no li vas fer cas?
És veritat, no li vaig fer massa cas.
Carla, ets dona, ets pagesa, et tracten millor, pitjor, igual?
Sí que som minoria les dones, em sembla que amb data del 2022 érem un 19% de dones afiliades al sector primari, vull dir, és clara minoria, avui, com altres dies, es veu, no? N'hi ha molt poques,
però no ens tracten diferent. És fins a un punt de respecte, crida l'atenció. En cap cas et sents perjudicat pel simple fet de ser dona, em sembla. És curiós.
No, no, escolta'm, me n'alegro molt. Aquest matí estàvem fent petar la xerrada i m'ha dit una cosa que també m'ha cridat l'atenció, que em deies que us trobeu aïllats de la societat, els pagesos, i també criminalitzats. A veure si m'ho pots explicar, això.
Jo crec que el poc que sortim a televisió o a medis de comunicació és per oferir una visió nostra que contaminem, que maltractem animals, que tirem químics, tot negatiu, no? I la veritat és que nosaltres, com a persones i habitants del planeta, som els primers que volem fer les coses bé i que dia a dia estem a peu del canó per garantir una seguretat alimentària, traçabilitat i uns manejos correctes. Yeah. Vull dir, jo crec que la gent això no ho acaba d'entendre perquè potser tampoc ho coneix, no? A vegades el desconeixement és la primera causa d'opinar diferent.
Doncs és veritat. Us falta potser explicar-vos millor, ho dic per fer autocrítica a tots.
Explicar-nos millor o que la gent valori la feina ben feta. No, jo no opinaria d'un sector que realment no conec, com per exemple pot ser la indústria o l'automobilisme. Llavors la gent que realment no coneix el camp, el dia a dia del sector primari, que no tregui conclusions sense fonaments de primera mà. Allò que et diuen no, perquè vas al supermercat, veus unes tomates vermelles, no, perquè això és transgènic. És incorrecte, vull dir, hi ha afirmacions que se senten molt dia a dia, però no estan basades en cap realitat.
No sé si considereu que esteu al voltant d'una societat una mica hipòcrita. Ho dic perquè és molt fàcil criticar, però llavors quan no hi hagi tomates a la prestatgeria,
sí,
llavors tindrem un problema.
Sí, hipòcrita també en el sentit de que a Europa ens estan obligant, estem garantint nosaltres una producció d'aliments amb uns requisits de fitosanitaris a nivell dels animals, també de vacunes, de benestar animal molt controlat, molt regulat, i tot ho deixem escrit amb una traçabilitat que es pot comprovar, i en canvi a vegades importen productes de països tercers que no compleix en cap cas les mateixes normatives. I aquest és el menjar que ve de fora, que s'està a les estanteries del supermercat.
Però això com pot ser?
Però
com pot ser això? Que us demani això, coses que fora no es demanen?
Jo crec que aquest és el principal problema, que basem la producció amb uns estàndards de qualitat molt bons en comparació a altres països, i al final el producte que consumim és el de fora. Yeah. Aquest és el principal problema. És una lluita deslleal i molt injusta, la veritat, perquè no pots competir llavors amb preus, ni no pots competir amb un mercat de fora. Granges a Xina, per exemple, de porcs que tenen 9 pisos, 12 pisos d'altura, i aquí cada cop es demana que, per exemple, els animals tinguin més metres quadrats. Llavors, clar, no pots oferir al supermercat al mateix preu un quilo de carn que ve de fora amb un quilo de carn produït aquí. I la gent, potser per desconeixement, no, el que en parlàvem abans, agafarà la més barata, sense saber tot el que hi ha darrere.
Home, ens has deixat parats amb això de les granges de porcs de 9 pisos, eh?
Sí, em sembla que ho podeu buscar perquè sé que trobareu fotos que semblen hotels, la veritat.
Carai, escolta'm, el Clapés deia abans una cosa que a mi també m'ha sorprès aquest matí, que és el tema de la burocràcia, i et demanaria que ens expliquessis una cosa que us demanen, que és l'anomenat quadern digital. Explica'ns aquesta qüestió i per què ho creieu que us perjudica.
Bueno, és un dels més, un de les noves i últimes normatives que ens estan demanant. Fins ara, tot el que produïm ho apuntem en un quadern, no? Que és per poder seguir la traçabilitat de tot el producte que generem. Apuntem tots els tractaments que es fan als cereals o als cultius, dates de recol·lecció, abonats. Vull dir, tot el que anem fent al producte ho anem apuntant. Que això ja és feina, però bueno, ho fem. Llavors, si tens una inspecció i t'ho demanen, ho ensenyes. Però ara el que es demana és que tu cada dia o cada una setmana apuntis tot el que fas i aquestes dades ho apuntes a l'ordenador i es transmeten directament al departament, no? Això vol dir temps i feina. A vegades nosaltres treballem moltes hores, no ens queixem, però el que no pot ser és que a part de treballar moltes hores, quan arribis a casa, hagis de treballar encara més per gestionar aquesta informació que moltes vegades una persona mateixa no la pot gestionar. Llavors, tot s'acaba pagant, no? Pagant a associacions o a sindicats que et fan els papers.
Tu em deies abans una frase que m'ha quedat també, que em deies, tinc la sensació que no descanso mai.
Sí. Bueno, perquè sempre hi ha coses a fer, no? Però si és feina, no passa res. Tots estem acostumats. A vegades, allò només fas festa si plou. No passa res. I això ja ve amb l'ofici. Però, clar, després, tot el tema sembla que hagis de tindre una gestoria a casa. I és feina que a vegades, moltes vegades no estem preparats per assumir-la. I aquests costos, que també van associats, surten de nosaltres. No estan ni subvencionats ni ens els faciliten. Hem de fer-ho tot. Tot el que ens demanen, hem de restar temps de la nostra feina.
Doncs aquesta és la situació que ens ha explicat una jove pagesa, 28 anys, la Carla Mascó. Carla, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i a veure si en traiem alguna cosa.
A veure, què ens surt de tot plegat. Gràcies, Carla, una abraçada.
Gràcies, adéu.
Bé, deixem-ho fer un petit parèntesi, perquè ara escoltarem un altre jove pagès, que sí? És el Ricard.
Sí, sí, Ricard Huguet, 35 anys, responsable nacional dels joves d'Unió de Pagesos. Ricard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ricard, en dos minuts xerrem amb tu. Fins ara.
Versió RAC1.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 12 al 15 de febrer i descobreix els graus en ADE, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria STIC i de la salut, informàtica, filosofia, política i economia i el nou grau en intel·ligència artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Viu-hi el Bio.
Arturo Valls de Cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid. Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
Els Watson aterren a la sala gran del TNC. Josep Maria Mestres dirigeix l'obra de Laura Waite, que recupera la novel·la inacabada de Jane Austen. Una comèdia britànica brillant i enginyosa, amb un repartiment de luxe format per 18 intèrprets. Els Watson. Fins al 17 de març, al Teatre Nacional de Catalunya.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'instituts odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
RAC 1. Vols ser l'oient que més sap de ràdio a Catalunya? Vine a jugar amb nosaltres i opta a guanyar grans premis. El divendres 9 de febrer, RAC1 organitza a les 4 capitals catalanes el concurs del segle.
Què farem?
Farem un joc entre els oients per celebrar els 100 anys de ràdio a Catalunya. Amb eliminatòries el divendres dia 9 durant els programes a Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. Els guanyadors de cada eliminatòria competiran a la gran final. El dimarts dia 13, al versió RAC1.
Exacte!
Entreu a rac1.cat per saber com apuntar-vos-hi. A RAC1 busquem l'oient que més sap de ràdio a Catalunya. RAC1. Tots som 1. Amb el suport de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres. Anem amb aquest segon testimoni, que és el Ricard.
Sí, la Carla ens deia que de futur n'hi ha. Sobretot ella ho fiava molt a la passió que sent, no tant pels impediments que els hi posen. I no sé, Ricard, si tu sents aquesta passió o ja estàs una miqueta més cremat que la Carla.
Home, de passió clar que la tenim, si no, no faríem el que fem. Total, clar, sí, sí.
Aquest matí un company teu deia: tinc 65 anys i sense relleu generacional. Al final d'aquesta dècada faltarà menjar els prestatges. I estàs d'acord? Com ho veus?
Jo no hi estic d'acord que faltarà el menjar que tindrem serà d'un altre tipus i vindrà d'un altre lloc. És a dir, aquí l'important és si estem d'acord amb un model de gestió del territori i de gestió de la sobirania alimentària, que seria un model de pageria familiar, que és el nostre model de Catalunya, o un model de l'agroindústria i amb grans empreses i amb una exportació, bueno, amb una importació, de fet, de productes de fora, que és el que s'està tendint cap aquí, no?
La pregunta de la tarda és, ja que parlem amb pagesos joves, la teva feina, la vostra feina, té futur? A quants anys vista?
Pues clar que té futur. Té futur, però ens han de deixar tenir futur. Però això jo ara pregunto també, perquè estem aquí molt centrats amb la pageria, que és un sector, bueno, ja ho esteu veient, no? Però i les petites ferreteries, i el petit comerç de barri, i els petits artesans. És a dir, potser és un model de societat i un model econòmic que ens està portant cap aquí. L'únic que és veritat que la pageria ja hem arribat al límit ja de que ens volen fer normalitzar la precarietat i l'agonia. I això, doncs mira, ens hi rebel·lem, no? Perquè no ens dona la gana. Volem viure també dignament de la terra.
En el teu cas, la feina et ve de família o no?
No, jo vaig començar de zero.
I com és això?
Sí.
És que em sorprenen aquests casos, ja m'agrada que n'hi hagin ja, però és que portem 24 hores a explicar un munt de problemes i quan trobes algú que diu no, mira, m'hi vull dedicar, trobo que s'ha d'explicar. Digues.
Doncs mira, és molt senzill i és a dir, la cosa és, perquè no pot ser un ofici que ningú sorprengui que algú pugui triar perquè vulgui, no? Perquè ha de ser una cosa tan bucòlica, una cosa tan folclòrica de que, oh, és que ha triat fer-se pagès, coi, i perquè ha triat fer-se lampista, o perquè ha triat treballar en una oficina, coi, doncs perquè ha volgut, no? Doncs aquest igual, és a dir, no ha de ser una cosa llunyana de la realitat de la societat, coi, doncs clar, ho vaig triar, per què? Perquè m'agrada, perquè ho vaig triar així, com un altre ofici. És a dir, la nostra missió com a societat és posar els mitjans perquè tothom pugui triar el seu futur, no? Doncs també hem de normalitzar i hem de posar els mitjans que aquest futur, que el pugui triar qualsevol lliurement i que pugui desenvolupar-se amb dignitat, com tots els altres.
I per tant, li recomanaries a un fill o un familiar que s'hi dediqués, ara mateix?
No sé què dir-te. És a dir, sí, però amb unes condicions. Això sí. La satisfacció que t'aporta aquest ofici és molt gran, molt gran. Això crec que ho compartim tots. Però hi ha d'haver unes condicions per poder-se desenvolupar a nivell econòmic, social i personal amb aquest ofici. Això està clar. Ara mateix la situació no és fàcil. És evident, per això som als carrers.
Avui m'explicaves una qüestió que també he trobat molt paradoxal, que és que em deies que sou segurament la generació més ben formada de la història, per tant, que pugen pagesos amb molts recursos, amb molts estudis, però potser que, paradoxalment, es troben amb la situació més complicada que hi ha hagut en anys.
Esclar, som la generació més ben preparada, tant ja amb l'educació, diguéssim, regular, com amb la nostra especialització dins del sector. Hi ha gent que té estudis universitaris, hi ha enginyers, hi ha de tot, amb uns estudis, però de primer ordre, vale? I en canvi ens trobem que les dificultats són tals que, clar, tenim la generació més preparada, que no la podem deixar desenvolupar-se i desenvolupar tot el seu potencial amb aquest sector. I això és bastant trist, sincerament.
Avui em donaves una dada que també m'ha impactat molt, que em deies: cada dia se suïcida un pagès a França.
Sí.
Cada
dia. D'això no se'n parla. D'això no se'n parla, però quan tu tens les persones que les has collades, les has apretades tant, les poses contra l'espasa i la paret, doncs que no té afectació això amb la vida personal de la gent? O que es pensen que tota aquesta gent que ha sortit avui a les carreteres ha sortit per fer una festa? Ha sortit perquè estan desesperats? Ha sortit perquè ja no poden més? I ha sortit també perquè personalment té uns costos amb les parelles, amb les famílies, amb els fills, amb els pares, amb els amics. Té uns costos personals la situació que ens fan viure. I no és just que nosaltres hàgim de viure aquestes situacions, perquè volem viure, i això ja es reclamava ja fa 50 anys, volem viure dignament de la nostra terra, volem un futur digne. I què s'ha fet durant 50 anys? S'han fet moltes coses, però no ha anat encaminat cap aquí. Ha anat encaminat cap a una altra banda.
de les reivindicacions que hi ha, en parlàvem amb la Carla, ella ens parlava de burocràcia, li parlàvem d'aquest quadern digital. Tu, la que creus que és més necessària subratllar, és a dir, el que us perjudica més, us ve de la Unió Europea, de les administracions locals, per on comences?
A mi, és d'això local, té poca cosa a dir en això. Jo, el que considero jo, n'hi ha moltes de reivindicacions, perquè penseu que és una reivindicació transversal a tot el sector, ramaders, vaquers, porcs, horta, olivera, és igual, i a tota Europa. És a dir, una reivindicació transversal i amb tot de pagesos de diversos pensaments polítics. Però sí que hi ha una cosa que és molt paradoxal, no?, i molt important. Com pot ser que la Unió Europea ens obligui, i nosaltres n'estem ben orgullosos, perquè jo personalment estic ben orgullós de tenir l'agricultura, la producció d'aliments més justa, socialment, laboralment, mediambientalment, la més neta, la més perfecta, la més de tot el món, i resulta que tenim la santa cara d'autoritzar des de la Unió Europea pels pactes dins l'Organització Mundial del Comerç, això ja és politiqueig i mercadeig amb la nostra sobirania alimentària, que entrin aliments, que entrin productes alimentaris amb totes aquestes condicions que nosaltres hem de complir, que aquests productes no els compleixen. És a dir, una cosa que heu estat dient vosaltres aquests dies i avui a la ràdio i als mitjans de comunicació és que nosaltres ens oposem que entrin productes de fora de la Unió Europea. No, senyors, no ens hi oposem pas, perquè llavors també ens oposaríem que ens sortissin. Però, si han d'entrar aquests productes, el que hauria de ser és que entressin, com a mínim, amb una competència justa i que complissin el que nosaltres complim aquí. És a dir, el que no pot ser és que t'entri el producte de fora pagant 2 euros al dia amb un treballador, contaminant amb 64 productes químics prohibits a la Unió Europea, com entraven les taronges de Sud-àfrica, autoritzat per la Unió Europea, que autoritzava la importació de taronges de Sud-àfrica en plena campanya de recollida del cítric aquí a ple novembre. Això no té cap sentit, no? I nosaltres ens oposem a això. És una competència totalment deslleial, injusta, i cínica, i hipòcrita.
Crec que s'entén perfectament amb l'exemple que has posat de les taronges. Per què? És la gran pregunta. Per què, Ricard?
Això és molt senzill. Jo et deixo importar això i tu em deixes exportar allò. Ja està. Això és alta política. Això és a les altes esferes. Això són diners. I el diner ho perverteix tot. Perquè estan jugant, torno a dir, primerament amb la nostra salut, la nostra sobirania alimentària, la nostra gestió del territori, les nostres famílies i tota la nostra societat, perquè 4 decideixen que jo et deixo importar els melons de Brasil i tu em deixes que jo et porti cap allà el no sé què, m'entens? Els cotxes de no sé quantos.
Per tant,
és aquesta la cosa.
Sí, és més culpa dels polítics o d'aquestes grans empreses agroalimentàries que collen els polítics?
Tot va junt, eh? És a dir, home, els polítics, no tots els polítics són iguals, que hi ha molta vocació de servei públic dins la política, això també ho considero jo. Però sí que és veritat que quan les grans reunions, això del G20, del G7 i tota aquesta gent, és a dir, aquesta gran política d'allà dalt que està, diguéssim, establint els pactes de comerç internacionals, allà, evidentment, també hi ha els lobbies que pressionen i tothom serveix el seu amo. I bé, això ja sabem com funciona. Allà es decideixen coses que, vaja, que nosaltres des d'aquí baix no podem decidir. I ens afecten moltíssim, i així ho estem veient tots.
Ricard, clar i català, una abraçada, moltíssimes gràcies i molta sort.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres, i aneu-vos seguint, que això ho hem d'aconseguir i us necessitem també.
Aquí estarem.
Sí.
Ricard, gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Gràcies, Ricard Huguet, que, en fi, amb 35 anys parla, en fi, com si tingués 70, de la coherència i del sentit comú que ens estava exposant. Bé, dit això, el govern, en aquest cas el govern de català, dona suport a les mobilitzacions dels pagesos. N'acaba de fer una valoració, Míriam Díaz, el conseller David Macord.
Exacte, des del Parlament, on està compareixent per donar detalls de la sequera, ha volgut tenir unes paraules, doncs, pels pagesos.
Un missatge de comprensió, d'empatia, de solidaritat, d'entendre perfectament quina és la seva situació. De fet, fa uns quants anys ja, que treballem plegats amb ells per intentar resoldre força de les problemàtiques que ens generen tantes circumstàncies no desitjades ni per ells mateixos, ni per aquest govern, ni pel conjunt del país.
El govern, però, ha deixat clar que no té les competències per solucionar alguns dels problemes de la pagesia que avui demanden.
Aquí podem saludar a aquesta hora és el Carmel Mòdol, secretari d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Bona tarda, Carmel.
Molt bona tarda.
El govern no pot fer, ho acabem d'escoltar amb el conseller David Mascort, no pot fer res per ajudar amb tot el seguit de reivindicacions dels pagesos a dia d'avui?
Bueno, el govern primer us ha de felicitar per les dues entrevistes anteriors, perquè donen una imatge fidedigna de lo que és la mentalitat pagesa d'aquest país, i han fet dues entrevistes de 10, perquè hem parlat amb molta claritat. I el govern, com me preguntareu, sí que fa coses per això. És a dir, una altra cosa és que el que fem té unes limitacions, que és el grau competencial. Sabeu que el grau competencial en agroalimentació comença a Europa, passa a l'estat espanyol i finalment a les regions, que són les que, és el cas de Catalunya, que és la regió europea, que és la que aplica aquella normativa que ve fixada en unes altres instàncies. Per això moltes vegades rep el funcionari del departament quan no hauria de ser així, quan realment l'origen de la tragèdia és més amunt. Ho han assenyalat molt bé els dos intervenents anteriors. Hi ha àmbits des del punt de vista legislatiu que només se poden transformar i corregir allà on toqui, que és a Europa i a partir d'aquí avall. Què passa? Que hi ha una mentalitat dominant, la Carla en parlava un mainstream, no? Ho parlava molt clarament al començament, de que hi ha una mentalitat com si el pagès fos el gran perversor dels sistemes. I no és aquesta la qüestió, és el gran col·laborador, i més a Catalunya, dels sistemes per fer cada vegada uns aliments més sants, més saludables i més sostenibles.
Una de les reivindicacions que a mi m'han sorprès durant tota aquesta jornada és la... tots reivindiquen, una de les coses que reivindiquen és la gran burocràcia que han d'assumir, no? La gran paperassa. Què n'ha de dir de, respecte a tots aquests, tota aquesta burocràcia de la qual es queixen els pagesos?
No, els donem la raó. De fet, aquí és una comissió que està treballant d'acord amb ells, amb de quina manera podem minimitzar al mínim els efectes de lo que genera Catalunya, però a Catalunya genera una part molt petita d'aquesta burocràcia, té imposada. Per exemple, l'anterior consellera, l'antecessora del David Mascort, quan el quadern aquest digital d'explotació es volia posar en marxa, va avisar l'Estat que faríem, des de Catalunya, faríem una espècie de vaga de competències, perquè no hi estàvem gens d'acord en com ho volien tirar endavant. Per això hem anat més amunt. L'Estat fa una transposició i després la passa a les comunitats. Realment, de burocràcia a Catalunya se'n genera molt poca i bé, ara sí, l'administració catalana és la que ha d'acabar aplicant una burocràcia, per això assenyalava jo el cor del problema, que se genera més amunt, no? Què fem a Catalunya? Intentar dotar el sector d'eines que els permetin corregir l'impacte d'aquesta burocràcia i pressionar més amunt. Miri, el mateix cap de gabinet del comissari d'Agricultura fa poc temps a Tarragona vaig tenir l'oportunitat de dir-li que un 20% del temps del meu equip s'ha dedicat a intentar explicar coses que la gent no entén i que l'administració tampoc entenem, perquè s'apliquen unes determinades mesures amb una mentalitat dominant i no es té en compte aquell que les ha d'acabar implementant, que és el pagès. La Carla l'ha dit molt bé, quan acabes el dia, el que no pot ser és que a sobre t'haguis de tancar, passant de la família, a fer els papers d'aquell mateix dia. Això ha d'estar molt més ben pautat. I s'ha d'exigir, s'ha de demanar, a la línia del que deia el Ricard, allò que fa falta, però no el que és informació suntuària. Però el problema més gros el tenim amb la qüestió si la gent se guanyés bé la vida, probablement, els recursos que s'haguessin dedicat a aquesta gestió, el propi país, com ha fet sempre, els generaria. Però, ho ha explicat el Ricard amb el tema de les clàusules mirall. El que no pot ser és que aquí siguem molt exigents amb els de casa, que ja està bé, però amb el que ve de fora hem de tenir la mateixa grau d'exigència. Si el tema és per salut, per salut. Si el tema és per sostenibilitat, per sostenibilitat. Però la mateixa exigència aquí que la mercaderia que ve de fora i una traçabilitat a prova de bombes, cosa que en aquests moments la que la Unió Europea no està fent.
Doncs,
una qüestió. Mm-hmm.
Doncs, senyor Bodol, anem amb una de les coses que sí que potser es pot solucionar o intentar solucionar des d'aquí, que és el tema dels costos de producció. Com es pot fer perquè si un quilo de préssecs val 42 cèntims no es pagui per sota d'això? Com ho fem?
Miri, aquí hi ha una declaració de bones intencions a l'Estat, aquesta sí que és competència estatal, que és la llei de la cadena alimentària. Jo dic que és de bones intencions, perquè és una música que sona bé, però està dissenyada d'una manera que a la pràctica és inaplicable, és molt poc eficient, fins al punt de que l'agència LAICA, que és l'agència que controla la cadena alimentària, no ha pogut fer cap sanció ni cap expedient per males pràctiques, i nosaltres estem treballant amb un parell, però és tan farragosa la llei que ho fa molt difícil, perquè el particular ha de portar una quantitat de més burocràcia, més càrrega administrativa encara, per demostrar que se l'està pagant per davall del seu preu de cost. Nosaltres que vam proposar a la llei, que no se'ns va acceptar perquè el pacte PP-PSOE, és que sorpreses de la vida, ho van fer impossible quan ens pensàvem que el Senat guanyava, que tenia aquesta esmena guanyada, que els observatoris, que a Catalunya el tenim, l'Estat el té, de la cadena alimentària, que nosaltres aquí publiquem, com hem començat, pels productes més problemàtics, la llet, els préssecs i les nectarines, el preu del raïm. Publiquem el cost mitjà de fer un quilo de qualsevol d'aquestes coses, un litre, aquests productes alimentaris, mitjà a Catalunya. I el que demanàvem és que aquest cost fos agafat com a cost de referència pels contractes alimentaris.